Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Canvi important al portal La Meva Salut i que ens afecta a tots els usuaris. Des d'avui, el Departament de Salut ha activat un sistema de doble identificació per reforçar la seguretat. Bona tarda, sóc Carlos Losada i així doncs, a partir d'ara, quan entrem amb l'opció de contrasenya, rebrem un codi numèric únic per SMS al telèfon registrat al sistema que haurem d'introduir en una nova pantalla per completar l'autenticació i accedir a aquest servei, al servei de La Meva Salut. El que en teoria sembla un pas no gaire complicat per molts usuaris, sí que ho pot ser per una part de la gent gran que veuen com se'ls fa la vida una mica més complicada perquè no tenen gaire traça amb aquestes noves eines tecnològiques. En canvi, n'hi haurà d'altres que amb una mica d'ajuda inicial podran aplicar sense molts problemes aquesta nova mesura que s'ha posat en marxa avui. La Yolanda Canales té tots els detalls de com ens hem de moure per accedir a aquest portal, el de La Meva Salut.
Ja ho explicaves abans, però s'ha de tenir en compte que això afecta tant a la pàgina web com a l'aplicació. S'ha d'introduir el DNI o el codi d'identificació personal de la targeta sanitària i la contrasenya. Això és el que es feia fins ara, però un cop haguem fet aquest pas, sortirà una pantalla on ens demanaran que introduïm un codi i aquest codi el rebrem via SMS. Atenció, al mòbil que tinguem registrat a La Meva Salut. De moment, el que estem veient durant aquestes primeres hores és que hi ha una certa confusió, sobretot entre la gent gran i també entre els familiars que porten el compte de La Meva Salut d'un familiar, dels pares o d'una persona discapacitada. Alguns diuen que en tractar-se de persones grans no saben ben bé com funciona això de mirar un missatge o canviar de pantalla i també hi ha qui diu que cada cop que vulguin entrar a l'espai d'un familiar l'hauran de trucar perquè els digui el número del codi que hauran rebut. En tot cas, des de Salut deixen clar que davant de qualsevol dubte es pot trucar al 061 o anar al centre d'atenció primària, per exemple. Ho explica Yolanda Portero, que és la gerent d'innovació relacional de l'àrea de ciutadania del CatSalut.
Si sorgeix qualsevol dubte sobre com entrar a La Meva Salut i amb aquest factor que rep el mòbil, es pot trucar al 061 Salut Respon, trucar a qualsevol telèfon d'atenció que puguem tenir als centres d'atenció primària o a la nostra entitat proveïdora de salut i també ens podem personar, estarà tothom preparat per poder respondre als dubtes que puguin sorgir. Mm-hmm.
I per què s'ha pres aquesta decisió? Per reforçar la seguretat. I és que van detectar, poc abans del Nadal, que s'havien registrat un centenar de casos en què s'havien robat les dades dels usuaris i van poder accedir al seu espai de La Meva Salut. Fins i tot van arribar a activar l'e-consulta per demanar medicaments. I per això es demana ara aquesta doble autenticació.
Doncs molt bé. Gràcies, Yolanda Canales. Com sempre ara, arriba el moment d'obrir l'àrea de serveis. Parlem del temps de cara a les pròximes hores. El que queda de setmana, les temperatures es mantindran sense canvis importants. Els termòmetres només baixaran un parell de graus de cara a dissabte, divendres. Demà divendres s'esperen nevades al Pirineu, sobretot a la cara nord, i a la tarda algun ruixat entre Girona i Barcelona. La resta farà més sol, les temperatures seran semblants a les d'avui, bufarà el mestral i també la tramuntana. De cara al cap de setmana, dissabte, s'esperen ruixats al Pirineu i a les comarques de Lleida i Tarragona al matí i a la tarda alguns ruixats dispersos a la resta, sobretot en punts de la costa i el prelitoral central. Al vespre, també a les comarques de Girona, hi haurà algun plogim. Diumenge hi haurà alguns núvols, no hi haurà precipitacions i temperatures sense canvis importants. Com està la xarxa viària i les d'Anna? Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destacar dues incidències. A la C32, d'una banda, Sant Boi de Llobregat, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per un accident. Hi ha 3 quilòmetres de cua des de Viladecans fins a aquest punt i també a l'alçada de Gavà hi ha un carril tallat també en sentit Barcelona, en aquest cas per un vehicle avariat. No hi ha retencions en el tram de Gavà. A banda d'això, per obres, complicacions, a l'AP7, a Pont de Molins, només hi ha un carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, hi ha entre 2 i 3 quilòmetres de cua en aquest tram de l'autopista AP7, i pel que fa a les rondes, doncs retencions a la ronda de dalt en tots els sentits de la circulació. De moment això és tot i seguida de trànsit. Molt bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara fins Tarragona. Hi ha molta satisfacció després que l'empresa Repsol ha anunciat una inversió de 800 milions d'euros amb la construcció d'una ecoplanta destinada a convertir en combustible els residus sòlids urbans. Es tracta de la primera planta d'Europa dedicada a la transformació de residus, en concretament metanol. T'ho explica la Mar Puerto.
Sí, es tracta d'una gran notícia per Tarragona i el territori perquè és una inversió molt esperada ha manifestat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Ell mateix ha apuntat que la planta diversifica i assegura la viabilitat i el futur del polígon petroquímic tarragoní i ha destacat la creació de 2.800 llocs de treball durant la construcció de la factoria.
Amb Repsol en particular, doncs fa una part, no, de l'ecosistema industrial d'aquí, de Tarragona, des de fa moltes dècades, i el que estem contents és per això, no? Que es generen llocs de treball, que llocs directes i indirectes, i que a més enllaça amb aquesta via, no, de combustibles renovables, i a més amb una economia circular que ens quadra moltíssim. Pensi que ha de gestionar fins a 400.000 tones, això estem parlant d'aquest residu en particular, pot ser el nostre i el de tota l'AMB, no?
A més, també ha vinculat la notícia amb el retorn del Banc Sabadell anunciat fa uns dies i ha valorat que aquests fets demostren que Catalunya està en un camí positiu.
Gràcies, Mar. Els nous canvis legislatius i el règim sancionador establert pel govern català per la Generalitat, lluny de fomentar una major oferta de pisos de lloguer, perjudiquen greument els propietaris i generen l'efecte contrari. L'aplicació de sancions desproporcionades, com s'ha dit aquests dies, entre 9.000 i 900.000 euros, poden arribar a superar, doncs, el valor de molts immobles i crea un clima de desconfiança i també criminalitza els propietaris. Aquestes mesures, més que solucionar el problema de l'habitatge, s'incentiven el lloguer habitual. Molts propietaris prefereixen optar pel lloguer de temporada o directament retirar els seus pisos del mercat, i és que multes i sancions no són la solució per augmentar aquesta oferta de pisos de lloguer. El que realment cal són incentius clars i atractius per als propietaris, beneficis fiscals, subvencions per rehabilitar habitatges i garantir el cobrament dels lloguers, potser el més important. Només creant un entorn de col·laboració i seguretat es pot motivar els propietaris a posar els seus pisos al mercat. Les mesures sancionadores no només augmenten la desconfiança, sinó que poden tenir efectes contraproduents en tot aquest mercat. A més, aquestes accions generen una inseguretat jurídica per als propietaris. Ho analitzarem precisament aquesta tarda amb els APIs a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Però aquest matí, i amb l'ajuda de l'economista i advocada Maria José Tarancón, hem analitzat darrere en COPE Catalunya i Andorra com afectarà la pròrroga de la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables i, atenció, sense alternativa habitacional. Amb l'advocada Tarancón ha estat la Yolanda Canales.
D'entrada, l'advocada Maria José Tarancón diu que s'ha de protegir els més vulnerables, però també ha deixat clar que això no ha de recaure en els particulars, sinó en l'Estat. Però a Espanya passa precisament el contrari. De fet, el Reial Decret que s'ha aprovat aquesta setmana i que prorroga fins a finals d'any els desnonaments d'inquilins que diuen trobar-se en situació de vulnerabilitat, precisa també que s'han de trobar sense alternativa habitacional. I Tarancón es pregunta qui ha d'oferir aquesta alternativa.
Tranquilamente, sin ningún sonrojo, que se va a prorrogar la suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Ojo, es muy importante, sin alternativa habitacional. ¿Qué quiere decir sin alternativa? Búscale una alternativa habitacional, porque tú eres el que tienes que darle esta alternativa habitacional. Concretamente en Cataluña depende de la Generalitat.
Per tot plegat, considera que la llei és discriminatòria. Li hem preguntat també pel fons que contempla el decret per compensar els propietaris pels impagaments dels llogaters i les destrosses que puguin haver ocasionat el pis. Doncs bé, Tarancón diu que d'entrada aquesta compensació es pot reclamar fins al 31 de gener de 2026 i s'ha de tenir en compte el valor mitjà del lloguer. Però atenció, servirà per compensar la renda que s'ha deixat de pagar més les despeses. I l'advocada es pregunta com es pot calcular això en el cas d'un ocupa que no ha pagat absolutament res.
Serà de la renta dejada de percibir, però mira lo que dice. Es que mira lo que dice el Real Decreto. Serà de la renta dejada de percibir más los gastos. Dejada de percibir. ¿Una ocupa te paga renta?
No.
Es tracta d'unes lleis, en tot cas, que Tarancón lamenta que protegeix els ocupes que ja saben quines dreceres han de prendre perquè no els facin fora. I posava aquest exemple, una situació que es van trobar quan feien un desnonament amb autorització judicial perquè s'havia comprovat que la persona no era vulnerable.
Y nos encontramos a una señora que dice, no, es que no está, no, porque yo estoy pagando aquí un alquiler. O sea, le había vendido la posesión de la vivienda. No sabemos a quién le estaba pagando. Y claro, la comisión judicial le dijo, oiga, mire usted, se tiene que ir a la calle ya, sin más. Entonces, bueno, total, que la chica, le damos un tiempo, saca sus cosas y sale por la puerta, ¿vale? Entonces los propietarios se quedan con el de la alarma, se quedan con el del cerrajero, cambiando tal. ¿Te crees tú que se presentan los Mossos de Escuadra con ella y su abogado? diciendo que le han ocupado su casa de manera ilegal.
En aquest cas, l'ocupa no es va sortir amb la seva. I una altra precisió, no es pot desallotjar els inquilins vulnerables, sí, però el decret no afecta als pisos de l'administració, només dels particulars.
I ara et vull portar fins al carrer Marina de Barcelona, concretament fins al número 318, per parlar d'una situació d'un pis o d'uns pisos problemàtics i conflictius. La situació és que fa mesos que estan suportant els veïns d'aquest edifici, de Marina 318, amb dos pisos problemàtics, una ocupa coreana i una inquilina equatoriana d'un pis d'una fundació que fa el que vol amb aquest pis. Júlio, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo he fet un resum molt per sobre d'aquesta situació que fa mesos que esteu suportant en aquest bloc de pisos. Anem a parts. Dos problemes. El pis d'una inquiocupa que s'ha fet forta. Amb quina situació, Júlia?
Doncs miri, des de març de 2024, aquest pis va ser llogat primer, des d'agost de 2023, a un ciutadà coreà sense papers que el va convertir en un pis turístic il·legal. Va donar molts problemes a la comunitat, inclús trencament de l'ascensor i de la porta de la finca, que òbviament van haver de pagar, i quan li vam fotre el negoci, per dir-ho així, va intentar fer fora a la noia que tenia per ajudar-lo a fer el checking, i aquesta va aconseguir que el detenissin, dient que hi havia hagut abús sexual, amenaces de mort, etc., i es va quedar al pis i l'altra va acabar a la carjola un parell de dies.
Ja, yeah, Déu-n'hi-do. I la situació continua així enquistada amb aquesta xicota dins del pis, i com és la convivència amb aquesta persona, Júlia?
Horrible. Per exemple, a mi la setmana passada em va agredir, vaig anunciar als Mossos, tenim pendent judici, ha donat moltes molèsties als veïns, inclús picant amb un martell els mànecs de les portes durant la nit, queixant-se que els veïns feien soroll quan no hi eren, que tenim proves d'això, i no sabem si és que està assessorada per algú per intentar liar-la i fer-se la víctima o que realment té un problema mental.
Uh-huh. I el propietari del pis, què diu?
El propietari del pis s'està movent amb totes les mesures legals possibles, ens hem posat en contacte amb la seva advocada, i clar, què passa? Que ell va començar un procediment per fer fora l'anterior inquilí, però com ja no hi és, ha hagut de tornar a començar el procés contra aquesta dona.
Ja, vull dir que és un tema complicadíssim en quant a poder resoldre aquesta situació. L'altre pis també problemàtic és un pis de protecció oficial, no? Quin és el drama d'aquest pis, Julià?
Doncs miri, aquest pis és propietat d'un home que va decidir cedir la gestió del lloguer a la Fundació Habitat 3, i aquests el van convertir en un pis de protecció oficial. Va venir una dona equatoriana i el seu fill, i al principi van ser molt ben rebuts, però no van trigar a intentar abusar de la confiança dels veïns. Més enllà d'això, durant aquests anys, perquè aquesta problemàtica està des del 2020, van començar amb relloguers il·legals, mudances dels rellogats que van fotre la pintura de la finca, actituds incíviques, no respectar les normes de la comunitat, matar-nos les plantes del pati amb aigua, amb sabó, al pany de la roba, llançament d'ous al pati petit, obtenció il·legal de la clau de l'ascensor, que és privatiu, fent col·laboració, estant de baixa mèdica, amb l'inquilí del pis del davant, quan era un pis turístic il·legal.
Déu-n'hi-do. Dius que aquest pis és una fundació. Us he posat en contacte amb aquesta fundació. Què us han dit? Estan treballant per resoldre el conflicte amb aquesta veïna problemàtica?
Doncs mira, aquí és on ve el graciós. Portem 4 anys intentant contactar amb ells. Una vegada sí que van respondre'ns, i va ser que a algun lloc havien de viure, sense intentar resoldre res. Curiosament, el que jo considero un fenomen paranormal, si em permet l'humor, és que ara que ens estem queixant, inclús amb la taula del tercer sector, perquè són 4 anys d'inacció per part d'aquesta fundació, misteriosament, abans d'ahir, apareix un reportatge al Telenotícies parlant de les bondats d'aquesta fundació, i ahir ens van dir que obrien un intent de mediació després de 4 anys, amb la qual ens citen per anar al servei de mediació a les seves oficines, que, com entendrà, la nostra resposta com a comunitat ha estat, durant 4 anys no heu fet res, nosaltres no ens hem de moure i ens estem movent per altres canals, heu tingut 4 anys per fer quelcom i no us ha vingut de gust, fins a que ho estem fent públic, el qual considerem que és una situació totalment irregular.
De quina fundació estem parlant, Júlia?
Estem parlant de la Fundació Habitat 3.
Molt bé. Tornant al tema d'aquests dos pisos conflictius que estan al mateix replà, veritat, Júlia?
Exacte, sí, al segon pis.
Heu intentat parlar amb aquests veïns conflictius, incívics, problemàtics? Són receptius a les vostres peticions o són violents? Tu ja m'has dit que et van agredir una d'aquestes veïnes, no?
Doncs miri, el que és l'Ocupa, la dona coreana, tal com li dic, sospitem que potser té algun problema mental, i és impossible parlar amb ella, és molt insistent quan vol alguna cosa, ha molestat a l'administrador de finques inclús. És una història bastant llarga, però no, el diàleg és pràcticament impossible també per una barrera idiomàtica.
Yeah.
Referent a l'altre pis, que és el que està gestionat per Habitat 3,
sí,
la inquilina en qüestió, ja li dic, ha intentat fer durant anys el que li ha donat la gana i cada cop que l'hem anat collant, la resposta ha estat doncs bastant forta. Per exemple, quan ens vam assabentar de que com als baixos, a lo que és el replà de l'accés a l'edifici, tenim càmeres, ell es veu que s'havia guardat la clau que li havia donat el veí coreà i pujava al principal per agafar l'ascensor. Ens van avisar els veïns del principal i un dia vaig pujar a reclamar-li la clau. Fora dels insults i faltes de respecte que em va proferir, tot i això vaig aconseguir la clau. Ara es veu que n'ha aconseguit una altra per part de la Ocupa.
Bé, això és una lluita, m'imagino, de la comunitat contra aquests dos incívics. L'Ajuntament, heu posat el cas en mans de l'Ajuntament, heu parlat amb Mossos, heu parlat amb la Guàrdia Urbana, han fet alguna cosa?
Doncs miri, l'Ajuntament va obrir un cas i el va tancar sense dir que havia fet. Habitatge de l'Ajuntament no ens ha respost mai. Els Mossos d'Esquadra sempre han estat superagradables, supercol·laboratius, ens han donat consells i ens han explicat com era la situació, com es podria actuar, quines dificultats teníem per protocols i per normatives, però sempre han estat supercol·laboradors. La Guàrdia Urbana, per contra, em sap greu de dir-ho, no ha estat ni tan eficient ni tan col·laborativa.
Molt bé, ja, Júlia, per acabar amb aquesta petita entrevista, solucions que veieu, o sortides que veieu als dos problemes que teniu en aquest bloc, quines podrien ser?
Doncs en aquest cas, nosaltres amb el tema de l'Ocupa hem decidit zero contacte, és a dir, la tenim aïllada en aquest sentit, i qualsevol cosa que faci, havent una denúncia per agressió, encara anirà pitjor. I ara només ens queda que nosaltres com a comunitat hem pogut realitzar algunes accions poques, tant amb la Generalitat, inclús ens hem intentat posar en contacte amb el Consolat de Corea, Mossos ens estan ajudant amb el que poden, i el propietari, estem col·laborant amb ell perquè pugui fer les coses el més ràpid possible.
En fi, Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Aviam si s'acaba ben aviat aquest malson que esteu suportant aquí al carrer Marina de Barcelona i que trobeu una solució que sigui, sobretot, efectiva per a vosaltres, que esteu patint l'incivisme i la manca de, en fi, de saber conviure d'aquestes dues persones. Júlia, gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres per posar-vos en contacte i donar-nos veu. Ho estem molt agraïts com a comunitat. Gràcies pel vostre temps.
Déu-n'hi-do, doncs, el via crucis que han de viure aquests veïns del 318 del carrer Marina de Barcelona amb aquests dos incívics que els estan fent la guitza. Fem ja un parèntesi per la publicitat i després escoltem la història del Christian, un noi de Rellinars, a la comarca del Vallès Occidental, al que li neguen un autobús adaptat perquè va a un centre ocupacional en lloc d'una escola. T'ho expliquem d'aquí dos minuts i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Aló, soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la reparación. rebajas del Corte Inglés, ahora tienes mucho más. Porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara l'Eloi Moreno t'explica els problemes de la família del Christian per poder-lo portar al centre ocupacional al que ha d'anar cada dia a Terrassa. El noi té 26 anys, viu a Rellinars i li han denegat viatjar en l'autobús adaptat que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental. L'Eloi té tots els detalls.
En Christian, un noi de 26 anys amb síndrome de Down i un 75% de discapacitat, treballa en el centre ocupacional de la FACT, a Terrassa, però viu a Rellinars. Ell denuncia que li han denegat l'opció del transport adaptat en microbús perquè el noi té més de 21 anys. Però fins ara, dels 21 als 26, sí que tenia dret a realitzar aquests viatges a càrrec del Consell Comarcal. Des del mes de setembre fins ara, el porta i el recull el seu pare, l'Eusebio, que entra a les 7 a treballar i ha de sortir a les 8 per portar en Christian a Terrassa per després tornar de nou a la feina. L'Eusebio, que constitueix una família monoparental juntament amb els seus tres fills, assegura que reben una ajuda econòmica, però no és això el que necessiten.
Como son una familia vulnerable, nos dan un dinero para ayuda para la gasolina, para llevarlo yo, porque yo estoy trabajando aquí en el ayuntamiento, pero... Las horas que pierdo de llevar a Cristi las tengo que recuperar también. O sea, no tengo tiempo para nada. Entonces, pues claro, se agarran a esta ley, ¿no? Es una familia vulnerable, le damos un dinero, pero a nosotros no nos ayudan.
L'Eusebio explica que ha presentat diversos recursos, però no han donat fruit. De moment, en Christian segueix sense poder anar a treballar pel seu propi compte, un hàbit que, segons el seu pare, li suposava un recurs bàsic per al seu desenvolupament com a persona.
Claro, es su pequeña autonomía, y sus amigos también iban ahí. Cuando Cristian se le quitó ese transporte, o sea, Cristian le hemos roto un hilo también que tenía, conexión que tenía por él mismo. Pues todas esas cosas, ellos no han mirado nada. Pero no se monta y punto, porque tiene 26 años, es absurdo.
Per la seva banda, el Consell Comarcal deixa clar que la decisió final correspon al Departament d'Educació de la Generalitat. Expliquen que el servei cal sol·licitar-lo any rere any per examinar la situació del demandant. Tot i així, de moment, segueixen sense assegurar-li aquest dret en Christian.
Foment del Treball reclama incrementar la inversió en infraestructures en 1.500 milions d'euros més a l'any a càrrec de l'Estat i la Generalitat per fer front al dèficit en aquest sector a Catalunya. La patronal ha actualitzat el catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per a Catalunya, com són l'ampliació de l'aeroport Port del Prat, l'estació de la Sagrera, la millora de la P2, de la P2 i la P7 o el corredor del Mediterrani, entre d'altres. El president de la Cambra de Contractistes d'Obres, Lluís Moreno, alerta que la no ampliació del Prat frena l'arribada de nous vols i ens deixa a la cua pel que fa a les mercaderies.
Estem a la cua i per darrere de Saragossa de tràfic de mercaderies aeroportuàries, i aquestes mercaderies van a les bodegues dels avions grans, dels avions que van a Sydney o a Pequín o a Lima o a Nova York. Per tant, insistim en que és necessari per al país, per al creixement del país i per al desenvolupament i pel progrés, aquesta ampliació de l'aeroport de Barcelona.
I ara t'explico que el pla presentat pel govern català per augmentar la proporció d'aliments de proximitat als menús d'institucions públiques com escoles i hospitals és una mesura amb múltiples beneficis tant per la salut com per l'economia local i també la sostenibilitat ambiental. L'objectiu d'augmentar el consum de productes de quilòmetre zero fins al 50% respon a una necessitat d'impulsar la producció catalana i reduir la dependència de productes importats. Actualment el producte local representa només el 20% de les compres en el sector públic, una xifra que l'estratègia vol augmentar significativament amb un impacte econòmic esperat de fins a 100 milions d'euros. Des del punt de vista de la salut, els aliments de proximitat són sovint més frescos i millor qualitat, ja que recullen en el seu moment òptim i es conserven molt millor. A nivell econòmic, la compra de productes de proximitat impulsa també l'agricultura local, crea llocs de treball en el sector agroalimentari i ajuda a garantir la seguretat alimentària. És una bona proposta incorporar productes de proximitat, doncs, als menús d'escoles, presons i hospitals. Ho hem plantejat a Joan Godia, que és director d'empreses agroalimentàries del Departament d'Agricultura. Ha estat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb la Clàudia Cifuentes.
Que les administracions públiques facin un 50% de la compra d'aliments a base de productes de proximitat i ho distribueixi a diferents centres ajudarà de manera directa al sector agrari. Ens ho explica en Joan Godia, director d'empreses agroalimentàries del Departament d'Agricultura.
I tant, és una mesura que té impacte directe, que els productors doncs, tinguin sortida els seus productes i puguin rebre un preu just que els permeti continuar la seva activitat agrària i la gran labor que fan en el territori.
La mesura modificarà els menús que s'ofereixen als centres públics com els menjadors dels centres educatius, les presons i els centres sanitaris. Tots ells hauran de comptar com a mínim amb la meitat de productes de proximitat. Apostar per productes de quilòmetre zero suposa un gran benefici econòmic.
Nosaltres vam fer uns comptes, així, solament amb els menús escolars, a l'any aquí es donen uns 250 milions de menús escolars, vam calcular que tindria un impacte d'uns 100 milions d'euros a l'any. Aquests són els càlculs així més per sobre que van fer amb la part dels menús escolars.
La compra d'aliments a quilòmetre zero i la sensibilització de la societat sobre la importància de productes catalans formen part de les mesures incloses de l'Estratègia Alimentària 2025-2028 presentada aquest dimecres pel conseller Òscar Ordeig, d'acord amb la Llei d'Alimentació que l'executiu preveu tenir aprovada aquest 2025. Des del Departament preveuen que la llei es comenci a tramitar en el Parlament el proper mes i que estigui en vigor a finals d'any. A més, aquestes mesures coincideixen amb el nomenament de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, premi que, segons Joan Godia, vam rebre en part el gran treball que fan els agricultors.
Va vindre el jurat, van veure la diversitat i qualitat de productes que tenim a Catalunya, van començar per roses i van acabar a l'Alta de l'Ebre i van quedar meravellats.
Durant aquest any 2025 hi ha més de 500 accions, festivals gastronòmics, cates i altres programes perquè els consumidors i la població puguin conèixer de primera mà l'excel·lència i donar valor a la professió de l'agricultor.
I què diuen les empreses especialitzades en la gestió dels menjadors? Doncs la senyora Àngels Roca és la gerent de l'empresa F. Roca, amb una trajectòria de més de 50 anys, que déu-n'hi-do, dedicada doncs, a això, a donar menjar, a subministrar menjar a menjadors de les escoles catalana. Senyora Roca, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, d'entrada, com valoreu doncs, des de la patronal, des de la vostra empresa, aquesta iniciativa d'incorporar un 50% de productes de proximitat en els menús que s'ofereixen als menjadors escolars? Quina valoració en feu?
A veure, nosaltres, parlo tant per la meva empresa com amb moltes empreses de la patronal, no? Moltíssimes empreses ja estem fent això de motu propi. Per tant, tot el que sigui afavorir els sistemes de cultiu del nostre país, la pesca, la ramaderia, no? Tot el que puguem incloure i ajudar, no? Amb la nostra capacitat d'influència, amb tot això, no? I amb el nostre abast, no? Sigui benvingut. Les iniciatives sempre són molt bones i la base està feta, o sigui, penso que hi ha una molt bona idea, no? Al damunt. El tema és el com, no? Com es fa, en quines condicions, i és el que ens passa sempre, no? En aquest sector. El tema és el com. El com i en quines condicions. Perquè... Digues, perdona.
No, endavant. Acaba,
la reflexió. El tema és el com. Per tant, nosaltres no podem fer una altra cosa que donar-hi suport, i a més és que ja ho estem fent moltíssimes empreses.
I l'ús d'aquests productes de proximitat, que ja ho esteu fent amb moltes empreses com la vostra, encara hi significa activament el preu d'aquests menús, Àngels?
És que això depèn, perquè això depèn, no?, de quins acords es puguin arribar amb els productors, amb els proveïdors, i a vegades no depèn tant del fet que sigui un producte de proximitat, sinó a l'entorn amb el que estem funcionant, no? Vam passar una pandèmia i el 22 va venir una pujada de preus que estem patint, i que no tira cap enrere. Sí que s'han estat regularitzat alguns preus, però no estem amb nivells de prepandèmia, per exemple, a l'oli d'oliva. Doncs ha baixat una miqueta, però no del punt de partida que teníem, no? Aleshores, podria ser que en algun cas s'està encarís. El que passa que també forma part de la nostra feina. Jo penso que si anem a sistemes en què nosaltres les garantitzem a una compra determinada, els productors, els proveïdors tenen aquesta compra assegurada d'abans, també aquí podem arribar a un acord de preus, no? I en aquest sentit dius que des de la patronal encara està en un estadi molt, molt inicial, però estem pensant en crear potser una plataforma de compra també conjunta, no? Hem fet algun estudi, ens hem mogut una mica, però bueno, és difícil perquè totes les empreses tenim el nostre dia a dia, no? I incorporar a persones de les empreses a fer aquest tipus de coses, no? Doncs, bueno, ens costa una mica.
Clar, no? I els productors locals, Àngels, tenen la capacitat suficient per subministrar aliments en la quantitat i també, sobretot, la regularitat que necessiten vosaltres, que serviu milers de menús cada dia?
Exacte, no? En aquest sentit, per això van sortint diferents iniciatives, no? Nosaltres en particular en tenim una, però, clar, cada empresa potser té la seva pròpia iniciativa, i també depèn, no? La resposta també en aquest assumpte és depèn, no? Yeah. Si ells s'agrupen en forma de cooperativa o en forma d'altres formes, o perquè només ser la cooperativa, no? Però sí que hi ha molt de cooperativisme en aquest món, no? Per exemple, hi ha el projecte de les llotges de proximitat que estem posant al Departament d'Agricultura, que va en aquesta línia, no? És com ajudar als productors que són més petits a poder arribar a vendre els seus productes, no? Perquè, clar, és veritat, nosaltres necessitem molt de tot. Clar. I sovint dispersat pel territori, no? La meva empresa està més focalitzada a la província de Barcelona, però tinc companys que tenen escoles a tot arreu, aleshores del territori, aleshores, bueno, no és el mateix anar que a vegades també distribuir per Barcelona és molt complicat, per temes de tràfic, aparcar, etcètera.
A vegades és més complicat moure per Barcelona que per una ciutat mitjana o petita, Àngels?
Exacte, i tant que sí.
Escolta una cosa, quins reptes, tu parlaves una mica ja d'això, quins reptes logístics i també operatius creieu que suposarà per empreses de càtering com la vostra complir aquest requisit del 50% i en determinades zones, com tu deies, no? No és el mateix poder Barcelona, clar, o Sabadell o Reus, no?
I també hi ha un tema aquí important, bueno, ja ho hem comentat, no? El tema logístic, nosaltres necessitem els productes quan els necessitem, i també la capacitat de les instal·lacions. No totes les escoles, no tots els menjadors tenen, o fins i tot cases de colònies, que també no sé si estarien afectades en aquest cas, però les instal·lacions d'una escola, en quant a magatzem, han de complir uns requisits, no? Aleshores, doncs és això, és quadrar menús amb necessitats, amb distribució, no? I que t'hi càpiga en el teu magatzem o la teva nevera. Yeah. Aleshores, això també és important, no? Que moltes vegades ens encallem en aquestes coses, saps? En aquestes coses. Sí, sí.
Molt bé, Àngels, ja per acabar, quines mesures o quines accions demaneu a les administracions, en aquest cas la Generalitat, doncs, per ajudar a les empreses del sector, bueno, adaptar-se, que ja ho esteu fent a poc a poc, tu, la teva empresa ja ho està, en aquest nou requisit, aquest 50% de menjars de productes de proximitat.
Nosaltres demanem molt de diàleg entre les administracions implicades, perquè a vegades, i entenc sempre que és molt complexa, però a vegades surten iniciatives que són molt bones però no es posen en contacte. O sigui, si aquesta iniciativa és del Departament d'Agricultura, que Agricultura parli amb ensenyament, que és d'aquí depenen els menjadors, i alhora amb Salut. Salut està des de fa molts anys editant unes guies del que ha de ser una alimentació saludable a l'etapa escolar, fomentant la sostenibilitat, fomentant els productes de proximitat, i en la mesura que es pugui ecològic. El tema és com lliguem tot això. Clar. Com lliguem tot això i que es lligui des de totes les administracions.
I creieu, perquè... creieu que sí. Està ben lligat això o encara falta lligar-ho lligat,
Àngels? Bueno, com tota la vida hi ha àmbit de millora. Clar. Diguem un positiu. No?
Bueno, doncs escolta, queda aquí aquesta crida que feu les empreses especialitzades en la gestió de menjadors, la teua en tot cas, l'empresa de Ferroca, de que hi hagi diàleg, que hi hagi consens, que hi hagi una entesa i que s'ho expliquin bé com s'ha de fer les coses a partir de que es posi en marxa aquesta mesura del 50% als menjadors amb productes d'aquí, de proximitat. Ho hem parlat amb la senyora Àngels Roca, que és gerent de l'empresa Ferroca. Àngels, gràcies per atendre's, bona tarda i que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies. Adéu, adéu.
Enfilem ja la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, explicant que s'acosta el Tour del Talent 2025 de la Fundació Princesa de Girona. La intel·ligència artificial i els projectes amb impacte social seran els protagonistes. La quarta edició s'inaugura dia 3 de febrer, dilluns, a l'Hospitalet, amb l'objectiu de fomentar el potencial dels joves, millorar la seva ocupabilitat i afavorir el seu desenvolupament professional. El director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasquer, ha explicat que una de les novetats per aquest 2025 és la integració de la innovació en intel·ligència artificial, una eina que té l'objectiu de formar uns 200.000 joves.
I a través de la Fundació tenim un projecte amb el qual volem oferir a més de 100.000 joves l'oportunitat d'adquirir aquestes competències bàsiques en temes d'IA, inclús aquells que vulguin fer d'allò una carrera o una professió, oferir màsters gratuïts, òbviament, en temes d'innovació i intel·ligència artificial. També volem posar un focus especial en el tema de talent i els valors de l'esport. Volem apropar els joves.
L'acte central del Tour del Talent serà el Princesa de Girona Congress Fest, on l'emprenedor Pau García Milà acostarà als joves aquesta nova tecnologia i presentarà l'iniciativa Preparats, Llestos, IA.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
A les 3 i 5, Esports Cope, amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Ressaca Champions, jo crec que bona per quasi bé tothom, no? Quasi bé.
Sí, 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 no hi van haver grans sorpreses en aquesta última jornada, que va ser una autèntica bogeria, aquesta última jornada de la fase Lliga de la Champions, amb 18 partits disputant-se alhora. El Barça va acabar empatant a 2 amb l'Atalanta, el Barça acaba segon i ja sap que en vuitens de final s'enfrontarà o amb el PSG o amb el Benfica o amb el Brest o amb el Mónaco. La notícia del matí al Barça, però, és la renovació de Pedri fins al 2030, ja és oficial, demà renovarà Gavi. El Real Madrid li va guanyar el Brest per 0-3, el Real Madrid sí que ha de jugar ronda prèvia als vuitens de final, jugarà o contra el Celtic de Glasgow o contra el Manchester City, això ho sabrem demà. El Girona va tancar la seva participació a la Champions perdent a Montilivi davant l'Arsenal per 1-2. Estarem amb la ressaca d'aquesta última jornada. Més coses a l'Espanyol. Atenció, Pericos, que avui tenim protagonista a Sports Cope. Hem quedat per d'aquí una estona amb un dels capitans de l'equip, el Pol Lozano, a 48 hores de que l'Espanyol rebi el Real Madrid a Cornellà al Prat en partit de Lliga. Hi ha moviments al Barça femení. Estan a punt de sortir Keira Walsh al Chelsea i Ingrid Engen a l'Olimpíada Pic de Lió, és una notícia que va avançar al Mundo Deportivo. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga aquest vespre a la pista del Baskonia i també té un partit important al Barça d'hoquei patins d'Eurolliga. El Barça té una situació delicada a l'Eurolliga. Avui rep el Porto al Palau Blaugrana.
Tot això a partir de les 3 i 5, Esports Cope. Bon programa, Joan, t'escoltem.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem per ara. Tàctica d'informació, doncs no marxen. Continuem d'aquí uns instants. Arribarà la tarda amb Pilar García Muñiz. Seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.